Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, amb aquesta boira i aquests núvols baixos que ens acompanyen un matí més, entomem aquest divendres 26 de febrer de 2021 al Penedès en xarxa. Diuen que el migdia s'aclareix i veurem el sol. De tota manera, com que és divendres, d'aquí uns instants ja ens ho explica el nostre home del temps, el Pere Almendárez. Nosaltres entomem aquest matí de divendres des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Com us deia, com cada divendres, comencem amb la previsió meteorològica que ens portarà d'aquí uns minuts el Pere Almendárez i a continuació els esports, la prèvia del cap de setmana i l'entrevista avui amb el president del Noia, Ferran Andreu, per preguntar-li pels motius de la marxa del tècnic Ferran López anunciada aquesta setmana. A 9:15, primera cita amb l'actualitat, flash informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a continuació, quan siguin 9:45, saludarem l'actriu i codirectora de la sala Flyker, Clara Cols, que ens portarà les seves recomanacions de teatre, tot i que avui començarem parlant d'aquest escàndol d'assetjament sexual i d'abús de poder a l'Institut del Teatre. I a les 10 a l'actualitat us presentem el nou servei digital d'atenció al visitant del Consorci de Promoció Turística del Penedès. En parlarem amb el president del Consorci, Ramon Riera, amb el diputat de Turisme de la Diputació, Juan Luis Ruiz, i amb l'informador del Parc d'Olèrdola, un dels 3 espais on s'estrena aquest nou panell informatiu, el Xavi Fernández. A 10:45, segon flash informatiu, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès d'aquest matí i a continuació al món del treball amb l'assessor laboralista Jordi Mellado. Avui parlem d'acomiadaments amb diversos fronts perquè hi ha novetats. El Jordi Mellado ens explicarà la nova doctrina del compàs, canvis que hi ha hagut en els acomiadaments que al·legaven baix rendiment i també parlarem de la prohibició d'acomiadar que continua vigent durant aquesta pandèmia. A les 11 arriba el cinema, pel·lícules i notícies cinematogràfiques amb Marc Compte i així ens plantarem a 11:15, tercera cita amb l'actualitat en clau Penedès. I a 11:45, l'agenda al detall, un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui parlem amb Raimon Forns, coordinador operatiu de l'ADF d'Olèrdola, que ens explicarà les tasques que fan les associacions de defensa forestal durant aquests mesos d'hivern. I també tindrem amb nosaltres el Salvador Cardona, president de l'ADC Massís de Bonastre, que ens explicarà com ha sorgit la iniciativa de crear aquesta associació i les tasques que fan. I aleshores, en punt, hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, els butlletins informatius acabant de complementar aquests flaixos de 9:15. Així es presenta aquest matí de divendres, 26 de febrer, tancant ja el mes. Ens acompanyeu i serem fins a les 12.
Imma Soler, els podem fer ben bé.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ahir va fer un...
El temps.
Parlem d'aquestes boires matinals, d'aquests núvols i de la temperatura d'aquests propers dies amb el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica pel pròxim cap de setmana aquí al Penedès i hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta en conjunt força estable amb la presència d'aquest anticicló que ens segueix afectant, això sí, seguirem amb aquesta presència de núvols baixos, especialment durant els matins i especialment a tocar del litoral penedesenc, que deixaran aquest cel mig ennuvolat o força tapat a primeres hores del matí, com ja ha passat aquests dies enrere. Pel que fa al temps d'aquest divendres, esperem un divendres que un dia més ens repetiran aquesta presència de núvols baixos, aquest cel molt ennuvolat durant el matí, i fins i tot aquests núvols baixos podien aparèixer en forma de boires en algun moment a primeres hores del matí, especialment a tocar de la costa. Durant la tarda aquests núvols baixos serien una miqueta més trencats, deixant entreveure algunes estones de sol. Tot i aquests núvols, no esperem precipitacions durant la jornada d'avui divendres. Les temperatures sense canvis importants, fresca a primer matí, mínimes entre els 5 i 7 graus i màximes entre els 13 i els 14 graus. El vent bufarà molt feble de direcció sud o sud-est durant tota la jornada d'avui divendres. Pel que fa a demà dissabte, esperem pocs canvis en el temps, per tant tornarem a tenir, a repetir aquests núvols baixos, núvols baixos que esperem que no siguin tan abundants com aquests dies enrere, i ràpidament a partir del migdia esperem que s'obrin algunes clarianes que durant la tarda anirien a més amb alguna nuvolada puntual que pot créixer cap a punts de muntanya del Penedès sense més conseqüències. Tampoc esperem precipitacions de cara a la jornada de dissabte. El vent dissabte, molt feble, de component nord o nord-est al matí, girant a component sud o sud-est durant la tarda. Les temperatures poden pujar lleugerament dissabte, mínimes entre els 6 i 9 graus i màximes entre els 14 i els 17 graus. Pel que fa a la jornada de diumenge, esperem un dia amb més clarianes en conjunt. Durant les primeres hores del matí, de nou, pot aparèixer algun núvol baix a tocar de la costa i més sol cap als municipis interiors del Penedès. Durant la tarda esperem força sol, tot i que sí que de cara al vespre de nou els núvols baixos guanyaran terreny, especialment cap als municipis costaners del Penedès. Tampoc esperem precipitacions de cara a diumenge. El vent continuarà bufant molt feble diumenge de direcció sud o sud-est en conjunt. Les temperatures sense gaires canvis, mínimes entre els 6 i 8 graus i màximes entre els 14 i 15 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
I després del temps, torn pels esports amb una minvadíssima prèvia penedesenca i amb entrevista. Una actualitat esportiva que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé deies, de nou continuem amb les restriccions Covid en el món de l'esport. Continuem també, per tant, amb una minvadíssima prèvia penedesenca. Amb tot, el que sí que tindrem seran alguns enfrontaments, tant en el món del futbol com en el món de l'hoquei patins. El primer, en el marc futbolístic, és un Vilafranca-Valls, corresponent a la 18a jornada de tercera divisió. Serà demà mateix, a partir de les 5 de la tarda, al Camp Municipal d'Esports de Vilafranca. Ja en hoquei patins tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 21a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre, amb Noia, Calafell i Vendrell com a representants penedesencs. En aquest cas, l'encarregat d'obrir la llauna serà el Noia, que es desplaçarà demà fins a Mataró per enfrontar-se al Cué a partir de les 4 de la tarda. Recordem, un Noia que arriba amb necessitat imperiosa de punts, amb una dinàmica irregular i també amb l'afegit d'haver anunciat aquest mateix dilluns que el tècnic Ferran López abandonarà la banqueta a final de temporada. També demà, però ja a les 6 de la tarda, el Calafell visitarà la pista del Taradell amb l'únic objectiu de sumar per triplicat. Un objectiu, però, que comparteixen amb dos conjunts que ocupen l'onzena i la dotzena plaça de la taula respectivament i que lluitaran per sortir de la zona de perill. I a les 8 de la tarda tancarem jornada la visita del Vendrell a la pista del Voltregà. Un Vendrell que, recordem, arriba després d'imposar-se per 5-0 al Mataró i que buscarà posar-li les coses molt difícils a un Voltregà que ocupa la 6a plaça. I per acabar, en l'Hockey Lliga Plata Nord, el digitècnic Vilafranca visitarà demà mateix a 3:15 del vespre al Capellades en la 15a jornada de la competició. I ara sí, torn per l'entrevista de la jornada, que com no podia ser d'altra manera, ens du fins la capital del Cava per conèixer una mica els motius d'aquesta notícia que s'oficialitzava dilluns, que ens fèiem ressò també a l'actualitat de dimecres, tot parlant amb el tècnic del Noia, Ferran López, i ara el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és el president del Noia, el Ferran Andreu. Ferran, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, com anem?
Ferran, dilluns feia oficial a través dels mitjans del club que el tècnic Ferran López deixarà la banqueta a final de temporada. Nosaltres dimecres vam poder parlar amb ell el tema d'actualitat, vam parlar una miqueta a nivell personal, com s'ho havia pres, una miqueta que... I el que ens va dir és que els motius, òbviament, no els havia de dir ell. No sé si què ens pots avançar, què podem saber, si podem parlar d'aquests motius, si queden una miqueta en la intimitat.
Sí, bé, el dilluns fèiem públic, perquè així ho vam acordar mútuament les dues parts. Vam comunicar doncs, que confeccionant el projecte de la temporada vinent, amb tots els inputs que hem rebut i que continuem i que hem de plantejar per la temporada vinent, doncs vam creure doncs, que havíem de fer un relleu a la banqueta en aquest nou projecte. Se li va comunicar, com bé va dir el Ferran, doncs, el dilluns anterior, uh-huh. I per tant res a veure el resultat del dia del Barça. I això, mútuament doncs, vam acordar doncs, publicar-ho aquest dilluns, i per tant doncs, aquí està exposat. Per altra banda, doncs, evidentment hem de plantejar el projecte de la temporada vinent i els motius doncs, li vam exposar amb el Ferran en la reunió que vam tenir doncs, l'anterior dilluns.
Mm-hmm. No sé si aquests motius que suposo que guardeu, que amb ell li heu explicat que guardeu més en la intimitat, contemplen a aquest joc, que també ho parlava amb el Ferran, no? Potser no s'ha tan materialitzat en resultats, però sí que és veritat que tenim una plantilla molt jove, amb noves incorporacions, amb aquest engranatge que, mica en mica, s'ha d'anar gestant, i no sé si els resultats, que potser no han sigut els esperats, han tingut alguna cosa a veure.
Bé, no, és un cúmul de circumstàncies. Evidentment, no, ens considerem que no som excessivament resultadistes, és evident que volem veure el Noia a la part més alta i per tant, doncs això no hi renunciem, però evidentment no condicionen només els resultats. Hem vist, sobretot en mirant endavant, hem vist la possibilitat de fer un projecte una mica diferent i bueno, si estem al davant de l'organització per prendre decisions, encara que hi hagin decisions molt difícils, molt dures i que personalment et costen molt de prendre, ens devem una miqueta a l'entitat i hem pensat doncs, que pel bé del meu doncs, havíem de prendre aquest tipus de decisió. No té res, o té poc a veure, diguéssim, l'evolució d'aquesta temporada. Aquesta temporada ha sigut una temporada molt atípica, molt difícil. Hem hagut d'entrenar en condicions molt precàries. Sí que és veritat que hem hagut de fer una part de l'equip nou, amb tres jugadors molt, molt joves, i bueno, cal consolidar una miqueta aquest projecte, potser, però bueno, tenim matisos i aquests matisos els hem posat sobre la taula.
Ferran, una decisió que dilluns, quan es feia pública, no, ens enganxava una miqueta per sorpresa. No sé si, tenint en compte que encara falta molt per acabar aquesta temporada, amb 10 partits de l'Hockey Lliga per davant, amb la Copa, amb la Lliga Europea, no sé si d'alguna manera, òbviament, vosaltres que heu pres aquesta decisió, no ho veureu així, però potser des de fora, no sé si algú us ha dit, escolta, aquesta decisió potser és una mica precipitada, aquestes alçades de la temporada.
Bueno, jo crec que hem de separar dues coses. La primera és la presa de decisions. La presa de decisions al mercat és el que, bueno, s'acostuma a moure aquesta època, finals de gener, a febrer, sempre es parlava, no?, que la Copa del Rei marcava l'inici del moviment de mercat. Uh-huh. Però, per tant, la presa de decisions s'ha de prendre en aquest moment, tots els equips estan confeccionant ara aquesta època, i l'altra és la comunicació. I la comunicació, amb el Ferran ens va demanar comunicar-ho el més aviat possible, perquè doncs, tenia ganes doncs, de fer-ho saber per estar en el mercat també, perquè es conegués la seva situació, així ho vam fer. Nosaltres som més prudents a l'hora de comunicar i comuniquem una miqueta cap a final de temporada justament per això que comentes, no? Però bueno, ens va semblar absolutament just i així ho vam fer.
Ara comentaves, històricament, el món de l'hoquei a finals del mes de febrer, principis del mes de març amb la Copa, és quan es comencen a moure banquetes, quan comença a haver especulacions, i des de dilluns, això és un poble, Sant Sadurní és un poble, i va ple d'especulacions de qui arribarà, qui no arribarà, qui vindrà a substituir el Ferran López. I jo, abans de parlar d'aquesta substitució de la banqueta, de preguntar-te, de veure què podem treure, des de dilluns es parla molt de la tornada de Jordi Bargalló al club.
Sí, no des de dilluns, ja fa dies que ens arriben molts inputs per molts llocs, no només de Jordi Bargalló, sinó de molts altres jugadors. Acostuma a ser també habitual aquesta rumorologia, aquesta època. De vegades hi ha rumorologia que és ben fonamentada, de vegades es mou des dels propis jugadors o des dels mitjans de comunicació, i per tant, quan estàs al darrere d'una confecció d'un projecte, quan llegeixes certes coses et queden molt atenció, no? De fet, no només Jordi Bargalló, ens ha arribat doncs, que hi ha diferents jugadors que estan fitxats pel Noia o entrenadors, i res més lluny de la realitat. Bueno, forma part de l'època, forma part d'aquest mundillo, i en el cas de Sant Sadurní, el viure's amb aquesta intensitat d'hoquei, doncs, evidentment, encara més, no? I com que ens coneixem pràcticament tots, doncs aquesta rumorologia s'extén fàcilment.
Entenc, doncs, que des del club, òbviament, ni dieu que sí ni dieu que no a aquesta possible tornada de Jordi Bargalló. Esperareu una miqueta més cap a final de temporada o a que ho anunciï, o fins i tot el club, perquè recordem està jugant a l'Oliveirense, per tant encara té contracte amb l'equip. També, ara ho deies, no? Hi ha diferents especulacions, sobretot a la banqueta, des de dilluns, quan es va anunciar que marxava el Ferran, doncs ja hem pogut escoltar que si torna Pere Bàries, que si torna Guillem Cabestany, no sé com esteu vivint tot això.
Bueno, doncs amb una certa pressió vivim tot això. Jo crec que cal ser molt prudent per treballar bé, per plantejar bé el projecte. Nosaltres no ens podem deixar emportar una miqueta per aquesta rumorologia. I a més tenim una miqueta l'experiència de l'any passat, no? que també teníem un projecte fet comptant amb uns elements, hi havia certa rumorologia i al final també es va materialitzar una decisió el mes de juliol que ens ha trastocat una miqueta els plans. Per tant, ens volem aïllar una miqueta d'això, volem treballar tranquil·lament i sobretot també mantenir el màxim respecte de cara a aquests noms que poden anar sortint, i sobretot també dels clubs allà on estan ara. Per tant, crec que la discreció és un bon company de viatge en aquesta època.
Ara ho deies, no? Quan parlem de jugadors que estan en altres equips i que l'altre equip tampoc ha fet oficial la marxa, no, s'ha d'anar una miqueta amb peus de plom. Ferran, ja que et tinc aquí amb nosaltres, aprofito per preguntar-te per fer una miqueta balanç del que portem de temporada. Abans ho dèiem, una temporada amb dels i baixos, una temporada amb què hem pogut anar veient aquesta incorporació d'aquestes tres joves promeses, amb tot un equip que ja estava format, amb aquestes tres incorporacions, i amb uns resultats que no han acabat d'acompanyar, tot i que el joc que hem pogut anar veient de l'equip és bo.
Sí, jo el que vull ressaltar és, primer de tot, és el treball ben fet que s'ha fet des de, ja que ha sortit el tema de l'entrenador, des del treball que ha fet l'equip tècnic, que m'ha encapçalat pel Ferran López, a tot el compromís que han tingut tots els membres de l'equip, els jugadors també en primer lloc, i després tot l'estaf, no? Fins i tot doncs, mecànics, fisioterapeutes, etc., que han hagut de treballar en condicions francament molt lamentables, i que bueno, que a mi em faria reflexionar una miqueta a nivell de comarca, quan parlem de potenciar l'esport d'elit i en som orgullosos d'un equip a l'elit, doncs aquestes dificultats no són les que hauria d'haver rebut el Club Esportiu Noia Freixenet en el seu equip d'hoquei lliga, no? Aquestes dificultats han marcat una miqueta el drenar. Hem hagut d'estar entrenant a dues, tres, quatre pistes, hem jugat partits a dues pistes diferents. Això, per a algú que s'incorpora també al club de nou, evidentment no és la millor presentació, i sobretot aquest escalf i aquesta comoditat d'estar al pavelló d'Ateneu crec que han marcat aquesta primera part de la temporada. Ara, recuperant el pavelló, entenc que tots ens podrem assentar una miqueta millor i per tant, entenc que els entrenaments es poden fer amb més comoditat i amb més qualitat, i a partir d'aquí potser a veure si recobrem una mica la regularitat que hem trobat a faltar doncs, aquest inici de temporada.
Ara parlaves, no, Ferran, d'aquestes dificultats molt marcades per les obres a l'Ateneu, més de 5 mesos d'obres, us han fet entrenar i jugar fora, sinó tota la base, i tot, a més en un context de pandèmia com en el que estem vivint. I si et sembla, per acabar, parlem, no sé, des de la Junta, quins són els objectius de cara al que queda de temporada i també aquesta nova temporada que ja comenceu a dibuixar?
Sí, bàsicament, després del Nadal i una miqueta veient que les obres del pavelló podien finalitzar i per tant podíem gaudir de la nostra instal·lació, ens hem marcat clarament tres objectius. Un, evidentment, és aquesta regularitat que reclamàvem o que parlàvem del primer equip d'hoquei lliga, no? I, per tant, intentar doncs, acabar el millor possible i poder fer front als dos títols que semblen doncs, que hi puguem. La Lliga, evidentment, està no complicadíssima, sinó el següent, però sí que la Lliga Europea està plenament vius i la Copa del Rei doncs, també hi podem participar i, per tant, són dos títols que intentarem arribar el més lluny possible. Per altra banda, la part de l'hoquei base, que és una de les nostres majors preocupacions. Hem patit moltíssim la canalla, els pares, aquesta dificultat fins i tot de socialització, i per tant aquí hi hem reprès doncs, els entrenaments. Estem posant en marxa també algunes mesures per compensar aquesta manca de competició i d'entrenament, sobretot per recuperar una miqueta l'esperit en aquests nens i nenes petits que hem detectat doncs, que evidentment la pandèmia, com en molts altres àmbits, doncs aquí també passa factura. I el tercer, òbviament, és plantejar el projecte de la temporada vinent, en tots els sentits. Tenir un projecte il·lusionant per la participació de la Lliga ECA. En principi, doncs, tot va endavant i podem ser un dels privilegiats de poder jugar la Lliga ECA, però això és un projecte ambiciós i necessitem un recolzament de socis, d'aficionats, d'institucions, de patrocini i, per tant, doncs, treballant en aquest projecte de la temporada vinent, on la participació de la Lliga ECA, evidentment, és una fita, diria que principal.
Doncs ho deixem aquí. Ferran Andreu, president del Noia, com sempre un plaer conversar amb tu durant aquests minuts i moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en xarxa.
Com sempre, moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt amables.
Posem un punt i final a aquests esports que tornaran al Penedès en xarxa dilluns amb tots els resultats i més entrevistes i anàlisi. I ara ens plantem a 9:45 del matí, cita la primera d'aquest matí amb l'actualitat en clau Penedès. Després seguim parlant de teatre amb la Clara Cols.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, les notícies del Penedès en xarxa. Recollim l'actualitat penedesenca. Més d'una cinquantena de persones estan ingressades als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf per Covid-19. 13 persones estan ingressades actualment a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i una persona a causa de la malaltia, després d'una setmana sense víctimes mortals a la comarca per coronavirus. També hi ha 39 ingressades a l'Hospital Sant Camil, 5 menys que fa 4 dies, segons dades del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. Ja són 68 les persones que han perdut la vida per Covid-19 a l'Hospital Comarcal des de l'inici de la pandèmia i 163 a l'Hospital de Sant Pere de Ribes. Precisament ahir feia un any que es va detectar el primer cas de Covid-19 a Catalunya, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Des d'aleshores s'han contagiat més de 500.000 de persones, de les quals 6.077 a l'Alt Penedès, i s'han produït més de 20.500 víctimes mortals, 254 a la comarca, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat. Sant Cugat Sesgarrigues treu a concurs el servei d'agrobotiga i punt d'informació turística. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha obert el procediment per adjudicar el contracte d'explotació de l'equipament municipal La Gruta amb l'objectiu de prestar els serveis de bar-cafeteria, els d'agrobotiga, amb la venda de productes de proximitat i ecològics del municipi i de la comarca, i el de punt d'informació turística amb la finalitat de garantir la màxima dinamització de l'agrobotiga. Igualment s'han de dur a terme altres serveis com la venda d'entrades o esdeveniments del municipi, fer visites guiades a la fresquera de Cal Pau Vidal, a altres edificis municipals que formen part del patrimoni local, així com també realitzar tallers de degustació, de tast i activitats culturals i turístiques, entre d'altres. El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 9 de març. Diumenge acaba la 30a roda de teatre de l'Alt Penedès, que ha ofert 10 representacions aquesta edició. Des de la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès han fet pública una nota on remarquen que, tot i les circumstàncies derivades de la Covid, s'ha pogut gaudir d'un total de 10 representacions, amb 4 grups de teatre participants, 6 ajuntaments acollidors i una entitat acollidora. La 30a roda ha pogut arribar als ajuntaments d'Olèrdola, de Vilafranca, Puigdalba, Olesa, Mediona, els Monjos, el local també de la Societat La Torre de les Gunyoles. La coordinadora recorda que la 30a roda de teatre no ha estat fàcil perquè s'han anul·lat actuacions per les restriccions, se n'han replanificat, hi ha hagut canvis de grup d'última hora i s'ha hagut d'assajar amb mascareta i online. Malgrat tot, estan satisfets, ja que consideren que han contribuït amb el seu granet de sorra al desenvolupament de la cultura. La cloenda de la roda es farà aquest diumenge al Teatre Cal Bolet de Vilafranca a partir de 6:45 de la tarda amb l'obra Allò que tal vegada s'esdevingué, a càrrec del grup de teatre La Torre de les Gunyoles. I acabem explicant-vos que el nedador domanyenc Jordi Vives queda campió dels 200 metres braça al Campionat d'Espanya per Comunitats. El nedador domanyenc Jordi Vives ha participat al Campionat d'Espanya de Natació per Comunitats, celebrat els dies 5, 6 i 7 de febrer a Oviedo, proclamant-se guanyador en la disciplina de 200 metres braça. Jordi Vives va ser seleccionat amb 26 nedadors i nedadores més que han format part de la selecció catalana infantil i júnior de natació. El seu pas pel Campionat d'Espanya de Natació per Federacions Autonòmiques, celebrat a Astúries, la selecció ha guanyat la classificació conjunta i la total masculina i femenina, convertint-se en guanyadora d'aquest campionat. També ha guanyat tota la categoria infantil, tant l'equip femení com l'equip masculí. Només en el cas de la classificació júnior, la selecció catalana ha cedit la primera plaça a la Comunitat Valenciana. Jordi Vives està pendent que després d'aquest èxit se'l convoqui per participar en campionats europeus.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb la Clara Cols mensualment ens connectem amb el món, amb el sector teatral, tot sovint quan és més fàcil desplaçar-se. Són recomanacions, anar a la sala i gaudir en viu d'aquestes històries. Quan no pot ser, hem parlat també molt de les alternatives online i en definitiva és un petit espai on ens trobem per reivindicar la cultura i el teatre. Clara, bon dia, ben tornada.
Molt bon dia, gràcies.
Clar, seguim en confinament comarcal, per tant és complicat recomanar, ho parlàvem a micro tancat, a Barcelona, la capital, culturalment es viu una normalitat, entre cometes, i a comarques és tota una altra història, és molt diferent.
Sí, sí, totalment. Clar, vulguis o no, la gent de Barcelona, bueno, i els teatres barcelonins ens hem com acostumat a aquest poc aforament, però bueno, hi ha públic, no gran cosa, però ja ha estat normalitzat aquesta situació. Però clar, sap greu recomanar coses, que s'estan fent coses molt interessants, no? Per exemple, hi va haver l'estrena La Perla, de la versió de Canto Jo i la Muntanya Balla, que era una de les grans estrenes de la temporada, però clar, és que em sap greu recomanar coses que la gent no podrà anar a veure, però esperem a veure si amb els propers dies hi pot haver algun canvi en aquest sentit, i si no, estic segura que totes aquestes obres que funcionen aquesta temporada tindran recorregut segur, si no per amb gires, o potser amb gires i també per tornar a Barcelona i la gent les podrà anar a veure. I seguim apostant això, pel teatre local i per les coses que es programen a comarques, que són molt, molt interessants, perquè la gent, ja reivindico sempre que des de les pobles i ciutats es fa molta feina per portar teatre molt interessant.
Feies al·lusió a aquesta estrena tan esperada de l'adaptació de la novel·la de la Irene Solà, Canto Jo i la Muntanya Balla, que ho ha petat perquè no queden entrades de moment. I vosaltres també ho heu petat a la Flyhard amb Estigmes.
Sí, 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 estem molt contents. A veure, hem de contextualitzar, vull dir que estem molt contents, però clar, estem parlant de 22 persones per funció. Vull dir que clar, això de les entrades exaurides a dia d'avui amb el 50%, clar, vull dir que fa molta il·lusió, però
és el que hi ha.
És el que hi ha. Però sí, sí, estem molt contents perquè la gent està responent i això és molt bonic.
Fins quan tindreu Estigmes a la Flyhard?
Doncs Estigmes està fins al dia 15 i després ja estrenem el que és pròpiament la primera producció ben bé nova, des de tot plegat, perquè Estigmes ja estava mig apuntada per l'any passat, que és La vida pornogràfica, que és un text de Carles Mallol, molt interessant, també algun dia podem parlar una miqueta del tema de què tracta, i dirigida pel Gorka Lasaosa, que estarà a partir de l'1 d'abril.
I aquesta setmana, si parlem de trobar de teatre, si tenim aquesta... obviar aquest escàndol d'assetjament sexual i abús de poder que el diari Ara destapava diumenge passat a l'Institut del Teatre, tota una institució.
Total, total. Sí, realment vaig llegir un tuit que em va fer com gràcia, que era allò de dir, quan una notícia cultural, o concretament del món del teatre, obre un telenotícies, vol dir que o s'ha mort algú molt important, o hi ha hagut alguna cosa bastant grossa. I efectivament, es va destapar una cosa bastant grossa. I per posar una miqueta de... Bueno, fer-me un petit resumet, no, del tema, el diari Ara va publicar, no, un reportatge, a més, molt rigorós i molt ben fet, cosa que s'ha de reivindicar.
Fruit de més d'un any d'investigació.
Exacte, de l'Albert Llimós i la Núria Junico, que és curiós perquè l'Albert Llimós va venir de fer els esports a RAC1 i fa un parell d'anys que està a investigació del diari Ara, i la Núria Junico és una periodista cultural i molt especialitzada en el món teatral, i realment es veu que van parlar amb més de 100 persones de diverses generacions. Primer es van plantejar fer un reportatge no concretament sobre l'Institut del Teatre, sinó sobre casos d'assetjament i d'abús de poder en el sector teatral en general. El que passa és que sí que moltes situacions, moltes persones van anar a parar amb certs noms que es anaven repetint i es van anar focalitzant bastant en l'Institut del Teatre concretament. I per això finalment van fer aquesta publicació. Es veu que tenen bastants casos encara per treure i casos de fora de l'Institut també. Però ja et dic, és un reportatge molt, molt rigorós que a més si li feu un cop d'ull, també va acompanyat de moltes cartes d'opinió, d'experiències personals, de més a més d'un perfil de víctimes, de supervivents, no? Molt diferent, no? Vull dir, hi ha moltes dones, però també hi ha algun home, i és molt, molt interessant. Per veure que no es tracta d'un... O sigui, no és això, no és fer llenya d'una persona en concret, sinó que realment és un problema estructural que ara una miqueta s'ha sortit a la palestra, que és més que el reflexe d'una situació que es dona en molts altres àmbits, però en aquest cas centrat a l'Institut.
aquests testimonis que, deia la Clara, s'han recollit dels darrers 30 anys. Per tant, queda clar que no és anar contra una persona en concret ni contra una generació o una promoció, sinó que és un problema estructural de base que respira en aquesta institució com en molts altres espais del país i de la societat, evidentment.
Sí, perquè val a dir que, clar, segurament aquestes situacions no s'haguessin donat si l'any 2006 no hagués engegat el Me Too, no? El famós Me Too que es va dels Estats Units, no? En el qual moltes actrius van començar a destapar casos d'abús de poder en el món de Hollywood i es va com un atac que es van estenent per tot el món aquesta cosa de trencar el silenci i trencant el silenci, trencar unes dinàmiques socials molt arrelades que són molt nocives i que evidentment és un moment de sacseig i evidentment hi ha gent que ho passa malament perquè de cop no, molta gent se sent de sobte que se li, els seus privilegis una mica cauen per terra. Però clar, hem de pensar que són situacions que afecten a moltíssima gent i que qualsevol situació d'abús de poder, si trenquem aquesta dinàmica, no, és una cosa superpositiva en general per les dinàmiques socials, amb la qual clar que fa por aquest petit moment de, no, que t'embaleja una miqueta el sistema, no? Dir què passarà amb l'institut, què passarà. Però més por fa, òbviament, haver viscut aquestes situacions, no? No s'hagués donat això sense aquest Me Too, no? I també fa poc que es va destapar també un cas d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. I també recordem que no s'hagués donat aquest sortir a parlar d'això si fa un parell d'anys Andrea Ros no hagués destapat també el cas de Lluís Pasqual, no? I de les seves metodologies i que finalment van fer que Lluís Pasqual sortís una mica del teatre lliure, no?
I ara també fa un any del cas Plácido Domingo.
Exacte.
En una altra esfera.
Vull dir que, clar, vulguis o no, és tot un continu, no? Una cosa, perquè trencar aquest silenci és molt difícil i llavors una situació ajuda a l'altra. El bo és que s'està obrint en molts sectors diferents i que tot això serà sempre en positiu.
Avui parlem de cultura i de teatre, però ara ho diem, aquests altres casos al sector cultural hi han hagut també tot de casos a la política.
Sí, 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 i tant, sens dubte. El que passa que jo quan em vas comentar de parlar del teu institut, vaig pensar, bueno, fem un petit apunt.
I ja està.
Però clar, si t'hi poses, o sigui, s'ha generat un debat superinteressant. Sí que és cert que, clar, tot el món aquest, no, xarxes de Twitter, és, a vegades és com molt agressiu i hi ha coses que s'han com de... perquè és molt fàcil, no?, sortir allà i dir qualsevol bajanada. Però realment s'està creant un debat molt interessant. Si entreu a xarxes i mireu amb els hashtags si actriu és o no és teatre o no és normal, veureu moltes experiències d'altra gent. I també s'ha generat un debat molt interessant també a nivell de premsa especialitzada, no? Han sortit moltes opinions diferents de periodistes especialitzats que d'alguna manera ja se sabia una miqueta què passava, però fins ara no s'ha pogut doncs trencar aquest silenci, no? I en molts casos el que s'explica és que en aquestes situacions d'abús de poder, la víctima se sent víctima però l'assetjador no se'n sent. I aquest és el problema, no? No se'n sent perquè ha interioritzat aquesta manera de fer, de relacionar-se, no? I per què es dona això? Doncs perquè en realitat la societat en què vivim acaba premiant, no de forma literal ni segurament conscient, però acaba premiant aquests assetjadors o aquestes persones que utilitzen, que abusen del seu poder. Com els premien? Doncs seguint-los i donant feina, vull dir, es poden seguir desenvolupant perquè el món sempre ha funcionat així. Generalment són les víctimes que són les que acaben marxant, les que acaben callant, per no haver-se d'enfrontar tota aquesta situació. I clar, una víctima, no, concretament amb el cas del Joan Oller, que realment, evidentment, Magda Puyo deia, són rumors, no? Sí, però són molts rumors, és molta gent que està dient moltes pràctiques.
Si hi ha un rum-rum, hauries d'escoltar-lo, no?
No del tot correctes, no? I clar, una persona que té aquestes, vull dir, té, i a més és una feina molt pública, amb un assaig a molta gent, que té una determinada manera de fer que no és del tot correcta a nivell de tracte, doncs clar, és una persona que també produeix molt, que està molt present en els mitjans. Per tant, no se senten assetjadors, amb la qual cosa, clar, no veuen el seu lloc en perill. Diuen, però si això sempre ha sigut així, jo he après aquesta manera de fer i ningú m'ha dit que estigués malament, no?
A elles els agradava. Recordo que Plácido Domingo arguïa això, no?
Sí, 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 exacte.
Ningú em va dir que li molestés.
Exactament. I clar, d'alguna manera que això passi a qualsevol lloc és absolutament deplorable, no? Però que passi en un centre formatiu és com més perillós encara, no? Perquè un centre formatiu ens estem formant amb continguts, però també amb valors, en maneres de relacionar-nos, i més amb un centre que ja és, que ja és com per preparar-te pel món laboral, no? Et diuen, no, és que això és el que et trobaràs. Caure bé amb algú i que aquest algú et pugui donar feina, o mil històries, no? I clar, és molt pervers que en el centre formatiu es donin aquest tipus d'abús de poder i que ningú no hi faci res, no? Perquè es van perpetuant i els alumnes veuen això. Ah, per poder treballar he de o aguantar això o entrar jo en aquesta dinàmica, no? Jo sóc director o directora, doncs he de tractar d'una determinada manera els meus actors, no? I clar, això és una mica el que està bé que es talli d'arrel.
Clar, perquè si no et penses, tens 18, 19, 20 anys, estàs formant-te i et penses que el món, en part de raó, és clar, funciona així, no?
Sí, sí, sí.
I que quan acabi aquesta etapa formativa, això és el que et trobaràs.
I que més val que t'hi adaptis i
exacte,
que n'aprenguis.
Si vols treballar, si vols que et donin paper, si vols tenir feina, fes-li una mica el joc, no?
Sí, sí.
És molt pervers.
Clar, i suposo que en altres àmbits també passa i ara en sortiran més, segurament, i en altres formes, no?
Sí, mira, aquesta setmana mateix la Clara Peia també denunciava actituds similars a l'SMUC, un altre centre formació.
Però clar, imagineu-vos una classe d'interpretació, no? Amb una sèrie d'estudiants que volen ser actors i actrius, que treballen amb les emocions. Clar, és que tot està a flor de pell, que també es treballa molt, doncs, físicament, no? El contacte, també en una època en què, no? A nivell, no? Sexual, a nivell com està tot allà a la flor, no? I clar, doncs, et relaciones amb gent, de sobte, bueno, treballes amb les emocions, t'apreten, alguns professors que t'apreten perquè vagis més enllà i et matxaquen, o també aquesta imatge típica, no?, de l'artista una mica dèspota, no?, del geni boig, que se li han d'aguantar certes coses perquè et portarà fins a un lloc meravellós, no?, patint. Clar, això una mica hem de trencar amb aquest mite, no? Vull dir, a veure, un
això
geni...
no, va enlloc.
Exacte, vull dir, en tot cas, jo què sé, s'ha de poder fer d'una altra manera. Però clar, el material amb què treballa un actor o una actriu és molt sensible, i més en aquests moments. I és un món molt endogàmic, és un món on realment no hi ha, molt pocs càstings oberts, en què es dona molt això. Hi ha molts directors d'escena que també són professors, amb la qual cosa, si li caus bé amb un professor de l'institut, és possible que potser després et doni feina. I clar,
o al contrari, no? Si
exacte.
Plantes cara, Joel Joan explicava a Twitter aquesta setmana que ell havia patit maltractament psicològic, insults i agressió verbal per part de Joan Oller, que ho va estar aguantant fins que un dia va dir prou i el va plantar al mig de l'assaig i diu, i evidentment mai a la vida m'ha donat un paper ni m'ha trucat per treballar en cap producció que ell estigués implicat. Per tant, quan ell va fer aquest prou,
sabia,
no?, que hi havia.
Exacte.
I no tothom es pot permetre el luxe de viure al marge, com és el cas de Joel Joan.
Absolutament, perquè a més ho hem dit molts cops, és un sector també molt precaritzat, vull dir, molt inestable, que és molt difícil, o et crees la teva companyia, no?, i crees el teu petit nucli per anar junts, però tu sol és una feina en què sabeu que passa en altres àmbits, però que es dona moltes relacions després d'una estrena, parles amb no sé qui... passen coses en llocs que penses, bueno, per què ha de passar aquí? Truquem-nos i parlem d'una producció. No, has d'anar a aquesta estrena per parlar amb no sé qui. Són unes dinàmiques que no són netes, no són transparents i que evidentment s'han de tallar d'arrel.
Clara, feies referència a la Magda Puyos, la directora de l'Institut del Teatre, i ella ha defensat que tenen un protocol i que cap alumne, tant noi com noia, s'havia adreçat a ells i que, per tant, no havien hagut d'actuar.
Sí, sí. Clar, hem de dir que aquest protocol és del 2018.
Abans d'ahir.
Clar, això és molt fort i, bueno, també aquests dies no han sortit moltes estudiants dient que realment aquest protocol es va generar per la pressió d'aquestes estudiants, perquè realment, ja, diguéssim, la direcció de l'institut no s'escudaven que, no?, dient-se com posant-se la medalla de que l'havien creat. Home, és que faltaria més que no haguessin creat aquest protocol. Però clar, el tema dels protocols també és molt complicat, no? També s'ha vist en altres casos, només de l'àmbit de la política o de... Que clar, aquests protocols interns, fins a quin punt funcionen, no? Ja està, tenim el protocol, ja, però funciona bé, aquesta persona està tranquil·la per adreçar-se a qui se n'encarregui per poder explicar el seu cas. Clar, realment és molt complicat. Però està clar que, bueno, hi ha hagut, cert, un empoderament a nivell social, en aquest sentit bastant donat per les dones, no? I que ha fet que, bueno, que la gent se senti més acompanyada, i penso que és una cosa com molt positiva, no?, que hem de treure d'aquestes situacions en què, quan una persona, no?, li passa una situació d'aquestes i el que se sent és molt sola, no?, segurament, i se sent molt sola perquè no ho pot explicar, perquè li fa vergonya, li fa por que pot passar amb tot això.
Perquè no se la creuran.
I segurament penses, jo què puc fer contra una situació tan grossa, no? I està demostrat que sí, sí que es pot fer, no? Perquè si una persona surt, i moltes persones surten a donar el seu cas, doncs poden moure's coses. I això és el missatge que s'ha de donar en qualsevol situació d'abús de poder, no? De que, clar, ho penses jo sola allà a casa, què ets de poder fer si sóc molt petita? Doncs sí, perquè no ets tu sola, no? I s'ha d'acompanyar, i realment el que també es parlava, no?, aquests dies, es parla molt, no?, de sobte la gent deia, doncs jo ho sabia, o a mi també m'ha passat, i llavors salta gent dient, sou uns oportunistes, per què no ho havíeu dit? O sigui, la víctima es revictimitza un cop i un altre, no? Vull dir, ara es queixen perquè no ho havien dit abans. És molt difícil dir això, és que, què hem de dir de... No és oportunisme, és que algú ha estirat el fil i llavors l'altre s'atreveix. És que oportunisme seria si això en traguessin un rèdit. Quin rèdit pot tenir una persona amb el mal de panxa que deu fer això? Segur que totes aquestes persones que han participat al reportatge el dia abans de la publicació devien estar a casa fetes un sac de nervis. Perquè això, vull dir, és com dir, però quin rèdit han de treure aquestes persones si ens estan fent un favor com a societat? Amb la qual cosa, clar, es crea com un debat terrible, no? Però que penso que és com molt positiu perquè es veu que tot com, no, tot tremola.
Tot es sacseja.
Es sacseja i és superinteressant, no?
Ara mateix, potser són més ja, però almenys 7 alumnes de l'Institut del Teatre ja han presentat denúncia formal, que també és el que al·ludia la direcció, no hi ha cap denúncia. Uh-huh. Ara ja hi ha 7 alumnes que han fet aquest pas, dificilíssim, en aquest cas contra Joan Oller. El mateix Institut del Teatre, apartat Joan Oller de la docència, ha obert una investigació interna. El síndic de Greuges també ha entrat en l'afer i investigarà el cas. Per tant, esperem que de tot aquest sacseig en surtin coses bones.
Segur que sí, segur que sí. Perquè, a més, amb tot això que ha anat sortint, no?, de diferent gent donant la seva opinió, va sortir també una carta de la Laura Obert en el marc del reportatge de l'Ara, en què, que es titulava no és normal, que us el recomano molt que el pugueu llegir. La Laura Obert és una actriu relativament jove, no?, que ha treballat molt amb La Perla, també ha treballat al Nacional, és de la companyia Els Pirates, i clar, ella explica, no?, doncs es llegiré un petit fragment, que diu, no és normal que un director vulgui assajar una escena a casa seva i de passada et convidi a sopar. No és normal que algú et posi la mà per totes les parts del cos durant els assajos i les funcions sense el teu consentiment, aprofitant que el personatge ho pot fer, fins i tot entre vestidors quan estàs a punt d'entrar a escena i no pots ni reaccionar. No és normal que mentre esteu fent una escena junts et toquin el cul o fins i tot et fiquin la mà per dintre les calces quan el públic no ho veu i tu has de continuar actuant com si res no hagués passat. No és normal, no és una brometa que faci riure. Vull dir, realment és una situació que comença amb un simple, entre cometes, abús de poder, però clar, pot desembocar en situacions realment molt complicades i molt... Bueno, i que realment hem de tallar d'arrel, perquè això no pot ser que una feina hagis d'aguantar aquestes situacions, no? I d'alguna manera, doncs, suposo que certes generacions ho aguantaven perquè també veníem d'una tradició, no?, ja a nivell social.
Patriarcal i molt masclista.
Però ara hi ha una generació que no ja no vol aguantar tot això. I també en aquest sentit vull agrair-los-hi també, perquè sempre parlem dels joves, no?, que com si no els preocupi res, com si, bueno, ja ho tenen tot fet, com si no ens han d'ensenyar res, que estan tot només pensant en tonteries. I són aquests joves els que segurament faran que moltes dinàmiques que tenim molt interioritzades es trenquin i saltin pels aires. I en aquest sentit, ostres, vull felicitar-los molt i agrair-los perquè estan fent una feina molt important. No tant de perdre la por, perquè és que la por la tenen. Vull dir, ningú no té por d'obrir, de trencar aquests silencis. Però s'hi enfronten i ens beneficiarà a tots, no? I també, si em deixes fer una última reflexió, penso que com a societat hem de com acceptar els nostres defectes, no?, i les nostres vulnerabilitats com per poder avançar. I hem d'assumir certes coses, no? Perquè et surt un me too, no?, et surten aquests casos i de seguida et surt gent dient, però no tots els professors de l'institut, no tots els directors, no, evidentment, a l'institut hi ha professors meravellosos, hi ha gent que ha tingut experiències brutals, hi ha directors d'escena que són la cosa més meravellosa del món. Vull dir, posem-ho tranquils. No tots, evidentment no tots, però uns quants sí. Assumim que som una societat racista, masclista, LGTB-fòbica. És així, jo ho sóc. Vull dir, tot el que surt de la norma ho ataquem, perquè fa molts anys que portem això. Assumim-ho, creiem-nos-ho, perquè a partir d'aquí podrem reconstruir-ho. O sigui, no ens sentim tan atacats. I, clar que no, tu potser no, però no cal que ho diguis, ara no és el teu moment. Ja que sí, doncs lluitem-hi, perquè és que trencar aquests abusos de poder no són beneficis només per les dones, concretament, o realment és per tota la societat. És sortir d'aquesta cosa de tot el que ha sortit de la norma, doncs ho ataquem o d'alguna manera ho matxaquem, no? I en aquest sentit penso que ens hem de relaxar. Doncs sí, què passa? Jo tinc actituds racistes segurament i faig un superesforç per no, però és així perquè ho tenim super interioritzat, no? Doncs assumim-ho, escoltem-nos, acceptem-nos i treballem per reparar, i no es tracta de, ara amb el Joan Oller, no, una venjança, ara un escarni públic, no, es tracta de reparar, de dir-li a la víctima, no passa res, estem amb tu, i reparar aquest dolor, que és que per més que el Joan Oller ja no treballi, aquesta víctima, el que li ha passat, ja ningú li tornarà això. Però s'ha de reparar d'alguna manera aquest mal fet i veure que això no torni a passar. Però en sèrio, soc molt optimista en aquest sentit i penso que ens hem de prendre molt, molt positivament que passin aquestes coses i que tot s'accegi.
I millorem com a societat.
Sens dubte, perquè segur que ho farem.
Clara Cols, gràcies per aquesta reflexió final, aquest legat tan contundent.
I en sèrio, si teniu l'oportunitat, llegiu, perquè és molt interessant aquest reportatge, està superben fet i hi ha moltes veus i està molt bé.
I anirem al reportatge de l'Ara i aquesta carta de la Laura Aubert. Un plaer, com sempre, tenir aquestes converses amb tu. Ens veiem d'aquí a un mes.
Vinga.
Si les coses s'han relaxat una mica i recomanem teatre.
Clar que sí, vinga, una abraçada.
Adéu-siau, bon cap de setmana. Mig minut escàs i ens plantem a les 10 del matí. Arriba el butlletí de notícies per posar-nos al dia amb les noves mesures que ha anunciat fa una estoneta la consellera Vergés i el Procicat, i nosaltres després seguirem amb l'actualitat, que avui destinem a presentar-vos el nou servei d'atenció al visitant que ha posat en marxa aquesta setmana el Consorci de Promoció Turística del Penedès. I wanna be alone.